Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia. Fins ara, la primera, us hem parlat de la rectificació del govern amb la literatura catalana i la literatura castellana al batxillerat. Després d'admetre ahir mateix que caldria modificar l'organització d'assignatures al batxillerat i d'obrir-se a trobar maneres de compensar la pèrdua d'estatus de les literatures, avui la Conselleria d'Educació ha dit que el blindatge d'aquestes assignatures és una línia vermella del govern català. També us hem explicat que el govern espanyol intenta salvar la cobertura sanitària als funcionaris a través de mútues privades amb una nova licitació de Muface, amb més diners sobre la taula. I hem passat també pel Congrés dels Diputats, on avui s'ha ajornat la decisió sobre si s'admet o no a tràmit la proposició de Junts per Catalunya per tal que Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. Pilot endavant del PSOE i de Sumar, que amb la seva majoria congelen la decisió i la traslladen al mes de gener. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs mira, notícia de fa uns minuts. El jutge instructor del cas Coldo ha imposat a Coldo García, que és la persona que dona nom a aquesta trama de les mascaretes, la prohibició de sortir del territori espanyol, li retira el passaport i l'obliga a comparèixer cada 15 dies al jutjat. Per tant, tenim aquí una decisió del jutge instructor d'aquest cas. Mentrestant, a Catalunya, Esquerra i els Comuns han demanat la compareixença al Parlament de la consellera d'Educació, Esther Niubó, ara en parlaves, perquè expliqui els canvis al currículum del batxillerat. Els Comuns i la CUP han celebrat que el govern de Salvador Illa rectifiqui i mantingui com a obligatòria la literatura catalana i també la castellana, però exigeixen explicacions davant la cambra.
Una compareixença on te confirmi aquesta rectificació i expliqui el que ha passat, què ha passat amb aquestes anades i vingudes i amb aquest desgavell que sembla que, no, que està instal·lat en el Departament d'Educació de manera permanent.
Això forma part d'aquesta política recentralitzadora, d'homogeneïtzar. Ho rebutgem i insistim que forma part d'aquesta mena d'operació d'anar minvant la qualitat de la nostra educació.
El Banc d'Espanya ha millorat les previsions de creixement de l'economia per aquest any i pel que ve. Pel 2024 pronostica un increment del 3,1%, tres dècimes més del que es calculava al setembre. La millora té a veure amb l'impuls de l'activitat econòmica. El govern espanyol fa marxa enrere amb alguns dels requisits que demanava el registre de viatgers. La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha aclarit que obligatòriament només s'hauran de donar 13 dades en lloc de les 42 que preveu el decret. Fins ara se n'havien de donar 11. Aquestes dues de noves són la relació de parentius si hi ha menors i el telèfon o el correu electrònic. Mentrestant, a les Illes Balears avui es visualitza per primer cop el trencament entre PP i Vox. La presidenta Marga Proens ha decidit buscar el suport de l'oposició d'esquerres i el primer que farà d'aquí una estona és mantenir la llei de memòria democràtica i no derogar-la com volia l'extrema dreta. Ens ho amplia des de Palma l'Arnau Maimó.
Últim ple de l'any determinant. El PP Balear s'alia amb els partits d'esquerres en contra de Vox. La llei de memòria democràtica continuarà en vigor. A canvi, el govern popular ha comptat amb el suport de l'oposició per validar dos decrets, el que elimina les esmenes de Vox que el PP va aprovar per error, que entre altres coses suprimien el català com a llengua vehicular de l'ensenyament, i un segon decret que prohibirà les construccions i legalitzacions d'habitatges a zones inundables. L'extrema dreta acusa el PP de ser una estafa i li reclama a Marga Proens que convoqui eleccions anticipades. La presidenta balear no ho pensa fer, de fet ha prorrogat els pressupostos i assegura que no acceptarà més xantatge.
El nostre full de ruta és únicament el nostre programa de govern i no podem acceptar xantatges ni d'una banda ni l'altra.
El Partit Socialista avisa al govern que l'acord d'avui no és un xec en blanc, però el seu portaveu, Iago Negueruela, admet que està obert a negociar amb el PP uns nous pressupostos pel 2025.
Es que usted tiene que ver que con nosotros no hay chantajes. Hay pactos y hay diálogo. Con ellos tiene chantajes, con nosotros diálogo.
Les esquerres demanen al PP que també trenqui amb Vox el Consell Insular de Mallorca i que demani la dimissió del president del Parlament, Gabriel Lecent.
I quatre punts més dels últims minuts. La web per apuntar-se als cursos de català al Consorci per la Normalització es torna a col·lapsar el primer dia de matriculacions. Els cursos que començaran al gener, al llarg del matí s'han generat cues virtuals de més de 2.500 persones per inscriure's als cursos de català que van des del nivell A1 fins al C1. A Tarragona estrenen el nou intercanvi d'autobusos que ha de millorar i racionalitzar la xarxa de transport públic de la ciutat. De moment, només el faran servir els autocars que fan el transport alternatiu de Renfe pel tall de la línia Tarragona-Sant Vicenç de Calders. Una quinzena d'entitats i associacions ecologistes exigeixen una moratòria urgent sobre els plans urbanístics projectats a zones inundables. En cas de tenir una resposta negativa o que se'ls ignori, avisen que perseguiran judicialment els responsables amb noms i cognoms. I la Fiscalia, que manté la petició de gairebé 3 anys de presó i 10 d'inhabilitació contra l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per haver permès la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil el 2012 sense permís administratiu.
Catalunya migdia. amb Òscar Fernández.
Doncs per parlar de tot plegat des d'ara i fins les 4 amb la Júlia Miralles, politòloga, professora de la UPF. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Claudi Pérez, director adjunt del País. Bona tarda, Claudi.
Hola, bona tarda.
I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda, Mònica.
Molt bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Molt bé, doncs vinga, el primer tema no ens ve des de fora i, a més, no va molt d'esquena a l'actualitat, podríem dir. Els dimarts saludem l'Empar Moliner i avui la tenim aquí, de cos present a l'estudi. Empar, bona tarda.
De cos present m'agrada molt.
Home, sí,
està molt bé.
Estàs de cos present, el teu cos és present aquí
sí,
mateix.
Sí, és present,
no?
És veritat, és veritat. Això es diu dels difunts,
però... has fet una mica tard, perquè anava justesa,
no,
eh?
No, perquè m'han dit, ara podràs entrar.
Mm-hmm.
No sabia, com que és una cosa que sense pauses...
Però si t'estaves dinant aquí...
Estava menjant un entrepà, és veritat, dos.
Carai.
No saps per què? Perquè els entrepans de la Farga solen ser petitets. Un t'arriba és una mica...
Ja.
Llavors han de ser dos.
Fet primer plat i segon plat. Primer entrepà i segon entrepà.
Faci'm una safata d'empresa. Una mica per quedar-me bé.
Molt bé. Escolta'm, ens vols proposar un tema del qual n'hem parlat molt en les últimes 24 hores.
I en seguirem parlant.
A veure.
Ara ho esteu dient. És la consellera de Cultura ha fet marxa enrere.
D'educació.
Ha fet marxa enrere. Ha promès que la literatura catalana i la castellana no seran optatives a batxillerat, com es deia ahir. Podem sentir-ho, això, aquest moment?
Però aquest govern té una línia vermella. Una línia vermella, que és la literatura, i el que farem serà garantir que continuï sent una matèria de modalitat de segon de batxillerat, com ha estat fins ara. Per tant, garantirem la literatura catalana i la castellana com a matèria de modalitat en el segon de batxillerat.
Quin greu, quina pena.
Per què?
Home, ja m'havia fet la idea, em semblava lluminós, que un alumne del batxillerat humanístic, que és el que deien ahir, es pogués graduar, fes la mateixa literatura que un company del científic. No tenia sentit, d'acord, però és que té sentit que s'unifiqui la física i la química? Doncs tampoc. Perquè, per exemple, un especialista de física, una mestra molt bona de física, no té per què ser-ho també de química, i per tant s'hi ha de donar... És a dir, estaria bé que l'alumne tingués el millor especialista de química i el millor de física. És clar que es pot donar que siguin dos, però és a dir, ho trobo absurd. I el TDR, que després en parlarem. El treball de recerca que tots els que teniu adolescents al voltant heu viscut, patit i gaudit, el treball de recerca, i que ara no valdrà un 10% de la nota, sinó que serà com una assignatura més, no? Tampoc té sentit, per exemple, que un alumne que suspengui el juny, com ara passa, 3 dies després ja pugui fer un examen de recuperació. No com abans, que es feia al setembre, sí. Per això els usuaris, perquè la família no podem dir que siguin usuaris, són clients, els clients trobaven malament això. I, per tant, ara, el fa 3 dies després, que en 3 dies vol dir que ja ho ha pogut assolir tot, i normalment sol aprovar. Està molt bé. I així podem tenir la festa en pau. Que les lectures de batxillerat siguin obligatòries, fins ara fossin obligatòries, tenia un sentit, això. Una funció. Aconseguir que tothom passi per aquesta vida ben llegit, obligat, naturalment, alguna cosa més que les instruccions d'un xampú, per exemple. Jo fins ara ho veia bé. També veia bé que s'obligués a que un ésser bípede menor que estigués a formació professional o a batxillerat hagués d'escoltar Bach, Beethoven, els Beatles i Bowie, per exemple, perquè són la història de la música, però com que no es fa i no passa res, ja ho trobo bé. I, per tant, trobo que es pot viure sense això. I si no cal llegir ficció, trobo que està bé que no calgui ni aprendre a llegir i escriure, perquè els hem d'obligar. Si tenim les notes de veu, que ja podem enviar missatges llistes de la compra. Què més hem d'escriure? Es parla molt de la cultura de l'esforç, però la cultura de l'esforç propugna que no hi hagi cap esforç real perquè es pugui fer l'esforç. És a dir, els nostres alumnes no han memoritzat perquè no està de moda i es fatxa, no han escoltat lliçons que no està de moda i es veu que el mestre queda fatal, han fet pocs deures perquè tenen altres coses i s'han suspès. No et preocupis que hauran aprovat. L'únic examen que hauran fet a la vida, i això sempre ho dic, és el de conduir. Aquest sí que no hi ha cap problema. O hauran d'estudiar, o si no, no el tindran. Hi ha una cosa amb el TDR. Era el gran treball de batxillerat. l'oportunitat de distingir-se, de treballar, d'investigar com a la universitat o com el grau faràs, d'establir un vincle amb el mestre i d'establir un vincle amb els pares o tutors. És un treball d'investigació que domina part del curs i de l'estiu de primer de batxillerat. I comptava un 10, com dèiem, un 10%. He viscut un TDR a casa i he viscut molts TDRs al voltant. Quina meravella! Quina meravella! Us en dic uns quants, per exemple.
A veure.
Traduir... Aquest em toca molt de prop i m'ha semblat extraordinàriament divertit. Traduir del grec clàssic el primer recull d'acudits de la història del món, fa 2.000 anys d'això, i comparar-lo amb els acudits d'avui per comprovar si riem de les mateixes coses. Spoiler, sí, riem de les mateixes coses. Fer un aparell que recull l'aigua de la dutxa per reciclar-la per altres parts de la casa i què costa. Meravellós. Fer un pastisset dolç que sigui atractiu per als nens, però que contingui omega-3, que ho trobem al peix, i que s'ho puguin menjar. Fer un curtmetratge gravat amb un telèfon mòbil. És que em posaria a plorar. Em posaria a plorar. I et proposo un repte, Òscar. Per què no convides uns quants... segur exactament que alumnes ara no, però pares segurament sí, mestres també. Per què no convides uns quants alumnes que hagin fet TDRs i que t'expliquin què han après i com ha sigut de flipant? I segurament els seus pares et diran, jo també he après moltes coses, hem aprovat. Això és una meravella. Em sap molt greu, que no conti un 10% de la nota. Per què? Perquè tothom deia, ostres, vaig a fer una feinada que flipis i trauré un 10. I això m'ajudarà, potser, a la selectivitat i a la carrera que jo vull. És més, aquesta feina, el TDR, s'hauria de fer amb totes les disciplines. I tots els nois i noies, que ara això està canviant, tots els nois i noies que, per exemple, volen ser ebenistes, que volen ser fusters, que volen fer cadires i taules i mobles i cosetes, haurien de fer un TDR, un TDR extraordinari. I tots els nois que volen ser mecànics, les noies que volen ser mecànics, que haurien de fer un TDR i dir, jo ara faré un motor... Això és una meravella. Quina pena que ho redueixin un cop més al no res.
Doncs la reivindicació de l'Empar Moliner, d'una banda del TDR, del treball de recerca, que es fa al batxillerat i que fins ara valia el 10% de la nota del batxillerat i ara passa a ponderar igual que una assignatura, o passarà més aviat a ponderar com una única assignatura, i també la ironia amb la que ha utilitzat per tal de parlar de la recuperació, no arriben ni a 24 hores després de l'anunci, de les literatures catalana i espanyola.
Me n'alegro, eh?
Perquè tornin a ser assignatures de modalitat, que vol dir que depèn de quina modalitat de batxillerat facis, les hauràs de fer obligatòriament en alguna d'aquestes modalitats. Què us sembla, Claudi, Júlia i Mònica, tot plegat i tot l'embolic que hem tingut? Bé, no arribat ni 24 hores, perquè ahir mateix el departament assumia com a pròpies les directrius del Ministeri i avui, al migdia, la consellera havia de fer una compareixença que no estava prevista abans de la portaveu del govern per tal d'explicar que no, que les literatures es mantenen com estan.
Amb l'emprenyament que porta l'Empar, qualsevol li discuteix, no?
L'Empar encaixa bé.
No, però escolta una cosa. Era normal? Era normal que un alumne de... Però és igual, perquè com que tu vas... Jo faig molts bolos, vull dir, xerrades, etc, a la universitat, a les facultats de llengües. I els mestres universitaris em diuen que els hi arriben alumnes que no han llegit res. O sigui, és igual, i que tenen una comprensió lectora penosa.
A veure, que el Claudi té ganes de, com a mínim... No, anava a dir de contradir-te o com a mínim va posar algun...
Contradiu.
No, és que estic d'acord. Sí. Jo sóc un alumne de ciències pures, que ha vingut per casualitats de la vida en periodista, i sent alumne de ciències pures vaig gaudir moltíssim de les dues literatures, de la catalana i de l'espanyola, i em sembla una bogeria total. Crec que tothom hauria d'estudiar literatura, que hauria de ser completament obligatori. Seria molt millor que no fos obligatori i tothom llegís llibres un darrere l'altre, perquè així ens estalviaríem moltes tonteries, moltíssimes tonteries. Així que em sumo a l'emprenyament aquesta total que li hem sentit a l'Empar al començament.
Ah, doncs gràcies, quan estimat. Quan has dit com que està tan emprenyada, qualsevol li diu no, alguna cosa, pensava que et plantejaves contradir-la, que no passa res, vull dir... No.
Una cosa més, només, tu dius que ets un alumne de ciències, que has arribat venturosament a les lletres, i jo aquest any sóc escriptora resident de la Universitat Politècnica. això vol dir que hi puc anar i que haig d'escriure alguna coseta. Doncs els alumnes de la Universitat Politècnica, que tenen una biblioteca, la Gabriel Ferrater, extraordinària, són molts lectors, i estem parlant d'alumnes de ciències, eh? N'hi ha una que, per cert, el seu treball de recerca, quan era estudiant de batxillerat, ha estat publicat per Random House, perquè era un treball de recerca sobre el bullying extraordinari. Doncs aquesta noia ha muntat un club de lectura internacional amb alumnes d'altres facultats, ho fan online, i llegeixen La plaça del diamant en anglès. Mm. Per tant, sort en tenim d'aquests alumnes. I aquí acabo el rotllo.
La literatura, deia el Pavés, és un escut contra les ofenses de la vida.
Oh, sí.
Jo que acabo de descobrir que tinc una cosa en comú amb el Claudi, que és que també sóc de ciències pures.
Veus?
Algun dia havia d'arribar.
Què vas fer tu?
Física, química, mates i biologia. Ja, a Bupicou, vol dir que bé.
M'encanta, m'encanteu.
Recordo amb molt de carinyo totes les lectures obligatòries que em van tocar de l'IT catalana.
Les recordes, per exemple?
Home, a bàsica vaig fer grans clàssics. El Mecanoscrit del Segon Origen.
El Mecanoscrit del Segon Origen, quina pena. Que encara es posa aquest, però que va ser extraordinari, no?
Dic bàsica perquè sóc dels...
I qui no recorda el començament del Mecanoscrit del Segon Origen? L'Alba, una de les dades, Verge i Bruna.
Però, en tot cas, malgrat ser de ciències pures, em sembla, diguem-ne, un disbarat enorme el menysteniment que tenim en general per les humanitats. I em sembla que el que fa 24 hores que discutim és que hem de ser conscients que sense les humanitats estem abocats a societats menys cultes, estem abocats a menys esperit crític, estem abocats a menys gust per la cultura, estem abocats a societats menys compromeses, etc, etc, etc. I, per tant, m'hagués semblat un error terrorífic el que s'estava proposant ahir. Em sembla, diguem-ne, una manca d'estratègia brutal, si és que això ho hem d'entendre només com a un error d'un document que s'ha filtrat o que s'ha escapat, perquè només era un document de treball. M'ho hauran d'explicar bé, això, també, perquè de la mateixa manera que un examen al cap de 3 dies no ho has assumit tot, en 24 hores no canvies de menys tenir la literatura d'aquesta manera tan absoluta a estimar-te-la tant com perquè sigui una línia vermella, no? Em refereixo a les declaracions de la consellera Niubó d'avui. Per tant, m'hauran d'explicar aquest document de treball, com es filtra, com s'escapa i què ha passat dins del departament durant aquestes hores, com perquè hi hagi... És a dir, és evident que les crítiques han estat enormes, però què feia que ahir el departament hi pogués estar d'acord i què fa, diguem-ne, a banda de les crítiques enormes, que avui hi hagi aquesta rectificació? Crec que políticament això s'ha d'explicar, perquè l'educació i les humanitats són la base de les societats. I està molt bé que hi hagi científics, eh? Però no vull pas dir que no estigui bé que hi hagi científics, però en tot cas, diguem-ne, hem de reconèixer que són la base de la nostra cultura i, per tant, que un govern de la Generalitat de Catalunya les pugui arribar a menys tenir com les ha menys tingut en les darreres 24 hores, a mi m'esvera molt.
Totalment d'acord. Vivim en una societat que té una visió del coneixement molt tècnica, especialitzada, no? Molt, molt professionalitzador el coneixement, i en canvi jo crec, com dieu, que hauríem de tenir una visió més àmplia i que, de fet, no és només que la literatura catalana o castellana hagin de ser obligatòries de modalitat, sinó que tant de bo, com dieu, tots estudiéssim més literatura o més filosofia, que també és un debat habitual.
Tant de bo es pogués fer més bé la universal, com que no hi ha temps, no? Shakespeare els llegeixen quan poden.
Exacte.
Clar.
Tot i això, és a dir, s'han dut molt els titulars, el tema de la literatura catalana i espanyola. Insisteixo que tants titulars que en menys de 24 hores el govern de la Generalitat ha hagut de rectificar, ha hagut de fer marxar enrere, ha hagut de canviar la decisió i anunciar que es mantindrà com estava. Però, com deia l'Empar, n'hi ha d'altres de decisions que aquestes el govern no ha dit que tiri marxar enrere. Per tant, s'entén que es mantenen, com la unificació de física i química en una única assignatura,
Em sembla fatal,
jo
això,
soc,
terrible.
Jo que també sóc de l'EGB, l'estudiàvem juntes, la física i la química, i en canvi...
Estem parlant de batxillerat, eh?
Sí, sí.
Batxillerat, o sigui, has de tenir un mestre, un mestre de batxillerat de física i un mestre de batxillerat de química. A casa en tenim un, per exemple, que diu, jo la física la podria donar, però el nivell de batxillerat de química no el podria donar. Per exemple, et diu, honestament.
I després això del treball de recerca, que fins ara valia el 10%, i ara passarà a valer el mateix que una assignatura. Més enllà dels detalls, de si estàs d'acord amb aquesta decisió o amb l'altra, de si se'n canvia una o una altra, a mi la sensació que em donava ahir és la sensació de cops de volant. De allò que en castellà en diuen volantazos, o de bandazos. És que, si tens un pla d'estudis, els resultats no són bons, llavors el canvies. Al cap d'un any el tornes a canviar. Després el que era blanc ara passa a ser negre. El que és gris passa a ser blau. Ara el que està fent primer de batxillerat ho farà d'una manera, però el que entra l'any que ve a primer de batxillerat ho farà diferent. I per tant el que es troba al mig ho farà diferent. La selectivitat encara no sabem molt bé com serà el model definitiu. Està pendent de si es revifa o no es revifa, si es remodela o què. De lleis educatives ja he perdut el compte de quantes s'han aprovat. I la sensació és que si mires enrere i fas una imatge dels últims 15-20 anys, hi ha hagut tantes propostes, contrapropostes, polèmiques, contrapolèmiques i tot plegat, que al final on ja no sé ni on sóc ni el que...
Pensa una cosa, penseu una cosa, perdoneu, i ara ja agafo la porta i me'n vaig. És a dir, aquest any s'estan fent canvis que afecten ja la selectivitat. És a dir, hi ha coses que entraran que no se sabia a principi de curs. La selectivitat dels que l'any que ve, els que aquest any van a selectivitat, tenen les hores comptades. I tenen un temari comptat i saben el que entra i el que no entra. I s'ha canviat a mig curs. A mig curs s'ha dit el que entrava i el que no entrava. És a dir, els mestres van bojos i els alumnes més.
Jo crec que això que deies, Òscar, és el gran problema de l'educació del nostre país i de tants d'altres països, que cada cop que arriba un responsable polític es fan uns canvis que no entens exactament a què responen, o si només responen a les seves dèries personals, perdona, en part, i per tant, això fa que, diguem-ne, aleshores ens hàgim de lamentar de mals resultats en comprensió lectora, ens hem de lamentar de mals resultats en matemàtiques, dels resultats que ens surten a les proves PISA, etcètera, etcètera. Per què? Doncs perquè l'educació no pot ser un ara això, ara allò, ara això, ara allò. L'educació ha de ser una base, no? I és un... És com un treball de fons, de formigueta. No pot ser que canviem els sistemes cada dos per tres i diguem, ara tot pantalles, ara no en volem cap de pantalles.
Les pantalles, ara... I ara agafo l'ordinador i me'n vaig. Les pantalles han sigut el desastre...
Que marxa,
han sigut el desastre més gran, jo que diria, d'aquests últims anys. I farem marxa enrere, però són un desastre.
Però segurament, en el seu moment, hi va haver... Segurament no, segur, en el seu moment hi va haver un responsable polític que va dir, ara toca digitalitzar i posar totes les pantalles que puguem a dins de les aules.
I fora llibres.
I fora llibres.
I la bretxa digital, que és mentida, més
o
més.
Home, ara hem fet una desgràcia amb tanta pantalla, ara hem de recuperar els llibres. Jo crec que ens hauríem de plantejar que l'educació de qualsevol país no pot ser això. No pot ser a cop de volant. Perquè ens hi juguem al futur, aleshores. Perquè són la gent que després, no?, hauran d'ocupar càrrecs de responsabilitat, hauran de ser fusters, hauran de ser mecànics, hauran de ser metges, hauran de ser advocats, hauran de ser el que siguin.
El nou conseller d'Educació, per
exemple. El nou conseller d'Educació.
El tenim ara estudiant batxillerat i fent el TDR.
O consellera.
Sí, sí. Era genèric,
I per tant, crec que, diguem-ne, hauríem de plantejar-nos-ho d'una altra mena de manera sense que hi haguessin aquests canvis que a vegades semblen fins i tot aleatoris. O a mi em semblen excessivament aleatoris.
Júlia, Clàudia, alguna cosa? No?
Gràcies. Jo aquí diferiré una mica, però per allò de ser l'esperit de la contradicció.
No, ja està bé, home, benvingut sigui.
O sigui, els països escandinaus, que són potser els que millor ho fan al món en això d'educació, una de les raons dels resultats que tenen és que fan contínues petites reformes, no? Fan contínues petites reformes, el que funciona tira endavant, el que no funciona fan marxa enrere. Llavors jo estic a favor de que es facin reformes en l'educació, entre altres coses, perquè si no malament rai, no? I crec que aquesta és la manera de fer-ho, això sí.
Jo no he dit en cap moment...
No he acabat encara, perdona.
Jo no he dit en cap moment que no es facin reformes.
Sí,
el que he dit és que, apel·lant al que ens deia l'Òscar dels volantazos, no?
Sí.
Perquè no pot haver-hi canvis aleatoris que no saps a què responen. És evident que qualsevol sistema educatiu ha d'estar en permanent revisió i avaluació, perquè és la manera de millorar-lo.
Llavors estem d'acord. Això és el que volia dir, que hem de fer petites reformes tota l'estona. Sí, hi ha un responsable polític que fa una reforma equivocada, ha d'assumir la seva responsabilitat. Ara, això no ha de ser, no ha de ser un problema per fer les reformes, i s'han de fer contínues petites reformes per tractar de millorar, i l'única manera de fer-ho és la prova-error, no?
El mètode científic. Estem d'acord que carregant-se la literatura catalana o castellana no era una petita reforma.
Intentava anar una miqueta més enllà, però ja està, només era per això de l'esperit de la contradicció.
Molt bé, molt bé. Escolta, benvingut sigui. Per cert, en part, tu que feies una reivindicació sobre el treball de recepta, de recerca, el TDR, hi ha un oient, el Xavi Pava, que comparteix el de la seva filla, i diu respecte al que deia, com ha gaudit ella, i entenc que ell, diu, com ha gaudit amb el nivell de molts TDRs, d'acord, la meva filla, n'estic tan orgullós, i ens envia un vídeo que el títol és Més enllà de la llum, la mirada femenina al cinema.
Ei, et dic una cosa, és que has de fer un programa especial, i convida aquests nois i noies, són extraordinaris, la majoria són brutals. Doncs aquesta noia...
Mirarem, que és un vídeo de YouTube...
I que t'ho puguin venir a explicar, i fes una crida, són extraordinaris.
Molt bé, doncs escolta, ens ho apuntem, els deures que ens posa l'Empar Moliner.
Per favor.
Falten 4 minuts per arribar a 2:15, Empar, gràcies, bona tarda. Fem una cosa, fem la pausa per la publicitat. Cita d'ara i de seguida més coses.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
És Nadal i has de saber que la màgia està en tu. La veus? Torna a la planta 2.5 del Cort Inglés, el lloc on els teus somnis es fan realitat. El Cort Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto, natural de veritat.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Endinsa't al món fantàstic de Disney amb la Franz Schubert Filharmonia. Viu en concert la màgia de les millors cançons de pel·lícules com Frozen, El rei lleó, Aladdin, La vella i la bèstia, Coco i moltes més. Del 20 al 29 de desembre a Reus, Lleida, Terrassa, Barcelona, Vilaseca i Sant Cugat.
Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Em dic Ana Maria i vaig viure 10 anys al carrer. Les portes són oportunitats i sense tenir-la, la vida es fa molt difícil. A Catalunya, al voltant de 18.000 persones viuen al ras. Des de fa 37 anys, Arrels Fundació obre portes a qui no en té. Entra a ningudominalcarrer.org o fes un bízum al 33471.
Busquem el millor restaurant del Parc Natural de Collserola.
Filet de cangur.
Hi ha cangur aquí?
Hi ha cangur.
Jo de tu vigilaria molt amb la, amb l'Anna.
Tu sempre menges el mateix?
Joc de cartes, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest Nadal, Apple té les millors sorpreses perquè els teus se sentin encara més estimats. I MediaMarkt té el millor equip i les millors ofertes d'Apple per aconseguir que aquestes festes siguin el millor moment de l'any. Aquest Nadal, regala Apple amb MediaMarkt.
Arriba la venda especial del Corte Inglés, amb descomptes de fins a un 30% en sofàs i butaques. Només fins al 22 de desembre. i pots finançar-les fins a un màxim de 12 mesos. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es, a la botiga web i app.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Aquest Nadal, mou-te amb la màgia de fer obert amb regals per endavant, perquè et donem fins a 100 euros en carburant o targeta de regal per la compra i el muntatge de pneumàtics 4 estacions. Consulta'n més informació a feobert.es, perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Estàs preparat per al futur? Vols descobrir com la tecnologia està transformant el món? Al Revolució 4.0 explorem les últimes novetats en innovació, intel·ligència artificial, emprenedoria i molt més.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges a les 10 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio.
Som revolucionaris digitals.
Catalunya migdia.
Passant 30 segons a dos quarts. Un tema polèmic a un altre, ja sabeu. A l'espera que demà comparegui el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament de Catalunya per aclarir què significa exactament la integració de la Policia Nacional Espanyola i la Guàrdia Civil al Servei d'Emergències 112, avui hem sabut que aquesta operació vindria de lluny. El diari Ara ha publicat avui el contingut de les actes de les juntes de seguretat dels governs anteriors, encapçalats per Junts i per Esquerra, i d'aquestes actes se'n deriva que això, la integració d'alguna manera de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en el 112, era una qüestió que ja s'havia tractat sota les presidències de Quim Torra, de Carles Puigdemont i de Pere Aragonès. Consultats per Catalunya Ràdio, els partits independentistes matisen que la negociació amb el Ministeri de l'Interior sempre va tenir en compte que no s'interferís mai en les competències dels Mossos d'Esquadra. Demà en tindrem detalls, però aquesta compareixença de Salvador Illa, ja ho sabeu, ve precedida d'acusacions per part dels partits independentistes dient que el govern socialista vol espanyolitzar el 112. Què us sembla la polèmica i aquestes actes de les juntes de seguretat publicades avui, en què es demostra que s'estava parlant d'això, tot i que el matís que inclouen tant Junts per Catalunya com Esquerra diuen que són casos diferents perquè el que es demanava és que el comandament del 112 pogués utilitzar els recursos de Policia Nacional i de Guàrdia Civil, però que el comandament sempre era d'adscripció purament catalana i que, per tant, no era igual que ara i, per tant, marquen aquesta diferència. Què us sembla tot plegat?
Jo crec que defensar l'autogovern de Catalunya és defensar les competències dels Mossos com la policia catalana, i les competències es mantenen, no? Sobre el 112 crec que fomentar la coordinació és positiu i que, en canvi, no es posa èmfasi en una qüestió que vam comentar que a mi em semblava més seriosa, que és que no s'assumeixin les competències sobre ports i aeroports, que això sí que seria una ampliació de les capacitats de la policia catalana sobre el territori de Catalunya. Per tant, ara que, a més d'això, veiem com alguns dels partits que més estan criticant o qüestionant aquesta decisió, de fet ja l'havien iniciat, per dir-ho d'alguna manera, o ja havien iniciat les converses en aquesta línia, em sembla que es demostra que és una qüestió més de politiqueig que de defensar l'autogovern i les competències dels Mossos a Catalunya.
Jo diria que qualsevol coordinació entre cossos policials és sempre positiva, siguin espanyols o siguin europeus en d'altres, diguem-ne, qüestions que puguin arribar, sí que crec que en aquesta integració de la policia, la guàrdia de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al 112, el que em preocuparia, diguem-ne, és que aquests cossos envaïssin competències als Mossos d'Esquadra. Estic d'acord amb la Júlia que mentrestant continua pendent, no?, el traspàs de competències de ports i aeroports, i queda pendent també veure com es concreta un acord que està vigent, que diu que el 2030 hi hauria d'haver com a mínim 22.000 Mossos. Ara en tenim 19.000 i escaig, em sembla recordar. I que, de fet, Catalunya ja està indicant que el 2030 en voldria 25.000. Per tant, en la mesura que es compleixin els acords de nombre d'efectius de Mossos d'Esquadra, entenc que també es podran complir totes les competències, i serà més difícil també que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional doncs envaeixin aquestes competències o que algú tingui temptacions de fer-ho.
Claudi?
A mi em sembla una baralla de molt curta volada, no? O sigui, si és una mesura que per la ciutadania està bé, és fer d'una manera més ràpida i més directa que la policia i la Guàrdia Civil estiguin més a l'aguait automàticament, està bé, és que ho trobo inatacable. La lluita de competències per la ciutadania jo crec que és una cosa molt, molt menor, no? Sobretot quan els dos partits que ho critiquen ara ho han estat negociant en el passat. Aquí, doncs, bueno, el PSC s'ha tret els complexes i materialitza un assumpte que estava sobre la taula des de fa molt de temps i que té tot el sentit, i aleshores no veig la polèmica. Ja dic que em sembla una polèmica molt d'una volada molt curta.
Però l'ha generat, eh? És a dir, en els últims dies n'hi ha hagut, i demà, de fet, el president Illa s'ha vist, entre cometes, obligat no, però ha volgut anar al Parlament de Catalunya davant les peticions d'altres grups per donar explicacions sobre aquesta...
Bueno, la baralla de les competències sempre és molt, molt sucosa, no?, des del punt de vista polític, però és que en aquest cas, ja et dic, és que jo crec que és el benefici és tan immediat per la ciutadania que la resta de les coses, sincerament... són molt menors, a mi em semblen molt menors.
Però malgrat, diguem-ne, puc estar d'acord amb el que dius del benefici per la ciutadania, jo, com he dit abans, puc estar absolutament d'acord en la coordinació de cossos policials, crec que les competències que té Catalunya també han costat molt d'aconseguir. Per tant, jo espero del meu govern que les defensi. I, per tant, espero que el que demà expliqui el president Illa en seu parlamentària sigui que només estem parlant de coordinació i no estem parlant en cap cas d'invasió de competències. Perquè si estem envaint competències, aleshores sí que hi ha tema, diguem-ne, no?
Sí, és que a mi em sembla que no estem envaint competències, aleshores aquí s'acaba.
Bueno, no ho sé.
Però és el que em sembla a mi.
Però jo com a usuària, si un dia truco al 112... allà al 112 m'atendrà algú que decidirà, hi ha uns tècnics, no?, que decideixen a qui s'ha de trucar i compareixerà qui hagi de venir. Jo no tinc la seguretat de si en algun moment s'està trucant a un cos o un altre i s'estan envaint unes competències. Les competències les podem saber nosaltres, però el comú mortal, els comuns mortals a vegades potser tampoc les saben totes.
Bé, en tot cas, de veurem demà les explicacions que dona el president Illa. Això al Parlament de Catalunya. Mentrestant, al Congrés dels Diputats avui han tingut mesa. I, finalment, aquella qüestió de confiança a Pedro Sánchez, que va demanar Junts per Catalunya, ha quedat congelada al Congrés dels Diputats. El PSOE i Sumar, que tenen majoria a la mesa, han ajornat la decisió sobre si admeten o no a tràmit la petició dels de Carles Puigdemont. Argumenten que no hi ha cap precedent similar, que un grup parlamentari hagi demanat a un president que se sotmeti a una qüestió de confiança i que ho volen continuar estudiant més temps. Junts ho va demanar com a mesura de pressió al president espanyol, a qui acusen de no haver complert els compromisos pactats. El cas és que, mentre no es torni a convocar la mesa del Congrés, el PSOE podrà continuar negociant amb Junts sense aquesta llosa, entre cometes, sobre Pedro Sánchez. Per tant, tot plegat ens anem al mes de gener. Així ho ha justificat el ministre Félix Bolaños.
Me parece razonable que la mesa quiera estudiarlo con más profundidad y que deje la decisión para más adelante. Y la moción de confianza únicamente la puede presentar el presidente del gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Esto es lo que dice nuestra Constitución.
Què us sembla? Avui hi havia la sensació de que avui podia haver decisió sobre si sobre si no. És un tema delicat, perquè al PSOE li interessa tenir una relació més o menys fluida amb Junts per Catalunya, perquè els necessita per aprovar, per exemple, pressupostos. I, clar, la condició de Carles Puigdemont havia estat molt clara perquè se sotmeti Pedro Sánchez a aquesta moció de confiança, que només ho pot fer ell com a president del govern. Ningú l'havia instat. Fins ara no hi ha, com dèiem, cap precedent en què un grup parlamentari demani a un president que se sotmeti a aquesta moció de confiança. Sí que se li pot fer una moció de censura, però, clar, llavors has de presentar un candidat alternatiu i aquí ara mateix només d'alternativa hi podria haver de la dreta. No sé com ho veieu.
Justament com tu explicaves, la nostra Constitució, no? El nostre ordenament preveu la moció de censura per part dels grups parlamentaris que ha de ser constructiva, és a dir, ha d'incloure la proposició d'un candidat i justament jo crec que aquí es veu quina és la lògica d'això, la idea de fer una oposició que sigui constructiva, que jo crec que és el que no està fent Junts per Catalunya, on està intentant aquesta tècnica estranya, no?, que ha donat tants dubtes, perquè efectivament la proposició no de llei no és el mecanisme pel qual es pensa en preguntar, diríem, a la Càmera, si segueix tenint la confiança sobre el president del govern. Per tant, jo crec que és això. Junts pot fer una oposició forta, una oposició, diríem, clara, però em sembla que sí que ha de decidir si vol ser més constructiu i no pas fer-li una mica el joc al PP i Vox, que són els que acabaran governant, com diem fa dies aquí, si el govern cau. Per tant, jo crec que és poc constructiu, justament, aquest procediment que estan fent servir per qüestionar la legitimitat de Pedro Sánchez.
Poc constructiu és un bon eufemisme. Els anglosaxons tenen una expressió collonuda per això, que és kick the can down the road, que és una mica la patada en endavant dels que juguen a rugby, no? Aquell que ja és una negociació de pressupostos i tot el que la pugui ennubular, doncs fora. Jo crec que aquí hi ha una maniobra de Puigdemont per fer veure que pot marcar els ritmes de la política espanyola, i és veritat que els pot marcar fins a un cert punt, crec jo, perquè no se sosté l'amenaça de carregar-se el govern, perquè vindria un altre govern que potser per ell seria molt, molt pitjor, no? I després és que no hi haurà moció de confiança. Jo no sé si hi haurà moció de censura o no, però segur que no hi haurà moció de confiança pel que se sent als votants de Moncloa.
Jo crec que l'aritmètica a Madrid és tan perversa que, diguem-ne, tothom utilitza les eines que creu que en cada moment ha d'utilitzar, fins i tot si les utilitza malament, Jo diria que el que avui ha passat és que la mesa, el PSOE i Sumar, que s'han posat d'acord, no?, han xutat pilota endavant, han guanyat temps. Això no anirà a la mesa, si no m'erro, fins a finals de gener, perquè al gener no hi ha activitat parlamentària, i per tant guanyen temps per continuar discutint amb Junts tot el que hagin de poder discutir. I per tant, podien haver optat per admetre la iniciativa, per rebutjar-la, per fer-la reformular o per fer el que han fet avui, que és dir que la continuaran estudiant i els lletrats, que continuaran estudiant l'informe dels lletrats i, en tot cas, continuaran estudiant. Per mi és clarament una estratègia per guanyar temps i veurem, doncs, al gener què passa, no? I, mentrestant, doncs, potser hi haurà alguna reunió més a Ginebra o veurem com van aclarint, diguem-ne, aquells acords que tenen entre Junts i el PSOE.
Veurem com ha evolucionat tot plegat. Falten 18 minuts per arribar a les 4. Per cert, ens arriba algun missatge d'algun usuari de Rodalies. Hem explicat a la primera hora que estava tallat el servei de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per un problema a les instal·lacions, i que s'estava intentant aconseguir, doncs, servei alternatiu per carretera. Per exemple, la Rosalia envia una fotografia i diu que arriben a Sitges en un tren que ha sortit de Sants a les 2. Així dia sí, dia també. Ara mateix la situació és que circulen alguns trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, però s'està incrementant el temps de recorregut entre aquestes dues estacions i, per tant, tota la línia està afectada. Per tant, si esteu en aquesta línia, són diferents les línies que passen per Sitges i per Vilanova. Per tant, paciència, perquè és un problema d'instal·lació i, per tant, ens diuen des de DIF que estan intentant solucionar-ho. A veure si se'n surten o no, però insisteixo que ens arriben alguns missatges d'alguns oients que estan atrapats en aquesta línia i que estan, de moment, aquest oient arribant a Sitges amb, bé, ha trigat molt més d'una hora i quart a fer aquest trajecte, que habitualment és molt, molt més ràpid. Per tant, paciència si us veieu afectats per aquestes anomalies. Més coses. 4 anys després que el jutge instructor Joaquín Aguirre ordenés més d'una trentena d'escorcolls a les demarcacions de Barcelona i de Girona i que es detinguessin 21 persones en l'anomenat cas Volhov, avui l'Audiència de Barcelona ha tancat la peça principal d'aquest cas. La sala ha anul·lat la darrera interlocutòria del jutge Aguirre, que volia investigar per alta traïció els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, entre altres als càrrecs. Però és que, a més, en la seva interlocutòria retreuen al jutge que no va fer cas quan li van ordenar que no investigués més perquè no hi havia prou indicis de delictes. El jutge instructor, diu l'escrit, fent un frau de llei i amb un biaix polític, va obrir una peça nova en què va involucrar l'expresident Carles Puigdemont per continuar indagant, ara per un suposat delicte d'alta traïció, que no entrava en els paràmetres de l'amnistia. Bé, és una, anem a dir que, una crítica molt dura a Joaquín Aguirre, que és l'instructor d'aquest cas, Volhov, que va aixecar tanta polseguera en el seu moment sobre la suposada ingerència russa en el procés i que ara queda no re, i amb aquestes acusacions directament d'ingerència i de biaix polític en les investigacions.
Que Catalunya i Espanya han patit una forta politització de la justícia, almenys alguns estaments, jo crec que és una evidència, no? I aquest és un exemple més. Em sembla que coses com la reforma, no? la renovació del Consell General del Poder Judicial, que permet nombrar nous jutges, qüestions que s'han parlat els últims temps, com reformar el sistema d'oposicions per l'accés a la justícia i fer-lo més igualitari, són elements que són necessaris i que al final també es tradueixen en una justícia més democràtica i, per tant, que realment sigui independent tant diríem, de la política en general com dels interessos també de grans empreses.
El jutge Aguirre jo crec que en tot aquest procés ens ha ensenyat que era capaç de trobar solucions alternatives processals i fer molta creativitat, no?, per continuar mantenint aquesta causa oberta. En aquest sentit, crec que la notícia d'avui és una molt bona notícia per tots els qui hi estaven implicats. I la pregunta és, diguem-ne, què fa la justícia per evitar que hi hagi jutges que puguin actuar amb aquesta llibertat, impunitat, no? Perquè al final, darrere de tot això, hi ha persones afectades.
Claudi.
Bueno, estic d'acord amb el que s'ha dit, no? Jo crec que aquí està clar que no hi havia trama russa, no? Cada vegada està més clar. I també està clar, doncs, que alguns jutges en els últims temps han fet algunes coses que són difícils d'explicar aquest és un debat que jo crec que és molt, molt interessant políticament, i per la ciutadania també és molt interessant, pensant els límits de la justícia, no? Pensant els límits entre els poders de l'Estat, entre el judicial, el legislatiu, l'executiu. És un debat antic, però que s'ha posat molt de moda, no? O sigui, hi ha algunes paraules angleses també que s'han posat molt de moda, i jo crec que hi hem de pensar molt perquè d'això depèn de la qualitat de la nostra democràcia, que hi pensem i que hi pensem bé, i que ho debatem bé també. A Espanya i a Catalunya tenim una mania de debatre els temes regular, i quan es debaten els temes d'una regular, les polítiques que en surten doncs potser no són les millors, i en aquest cas jo crec que, en fi, que és tot una mica desastrós, no? És difícil d'explicar algunes de les coses que han passat.
Clar, perquè decisions com aquestes del jutge Aguirre i d'altres marquen l'agenda. Marquen l'agenda política, marquen l'agenda mediàtica. Durant setmanes estàs parlant sobre aquestes actuacions judicials en què no saps si hi ha una base o no hi ha una base. Per exemple, ara recordàvem que les actuacions del jutge Aguirre van allargar molt els debats sobre la llei d'amnistia, perquè cada vegada, si recordo, que hi havia un auto nou, una nova interlocutòria que afegia un nou delicte, llavors intentaven canviar la llei d'amnistia perquè inclogués aquest nou delicte. Quan ja semblava que aquest estava inclòs, llavors n'apareixia un altre, llavors tornaven un altre cop a negociar, no?, perquè encara no queda prou coberta. I això va allargar durant setmanes i setmanes la tramitació de la llei d'amnistia, que després ha quedat com està i que, i tot i amb això, encara hi ha jutges que han trobat algun altre subterfugi i alguna altra esquerda per tal de colar-ne algun altre. Vull dir que durant setmanes i mesos vam estar donant-hi voltes per les actuacions de jutges, que ara un altre jutge li diu directament que, escolti, potser té un viatge polític i una voluntat clara d'anar en contra d'aquesta ideologia. Vull dir que van marcar l'agenda, no només mediàtica, sinó també la política.
Aquesta decisió segur que arriba tard i les conseqüències, com tu dius, ja les hem patit, però és cert que també jo crec que hem de posar de manifest que hi ha hagut, com deies, una instància superior judicial que ha criat l'atenció i que públicament ha fet, diríem, una crítica molt contundent a les actuacions polititzades, com jo deia, no?, d'aquest jutge. Crec que també hem de tenir en compte això per dir que cal una reforma, evidentment, del sistema judicial. Jo crec que cal una reforma en profunditat, i sembla un detall, però jo crec que facilitar l'accés a la judicatura, igual que moltes altres oposicions del nivell, democratitzaria molt l'Estat en general. Són reformes que hem d'afrontar, però que també és cert que són reformes que calen, però que partim d'una base on tenim una justícia democràtica i que, com deia el Claudi, no, existeix un sistema de pesos i contrapesos que, evidentment, no és suficient i que cal corregir i millorar.
Una cosa més sobre això?
No, només anava a dir que afecta l'agenda política i afecta l'agenda mediàtica, però afecta l'agenda de persones concretes.
També, sí, clar.
Que, diguem-ne, per molt que hi hagi una instància superior que, diguem-ne, renyi, no?, i digui que el jutge Aguirre va fer unes actuacions que no tocaven, han estat patint això. I el problema és com es compensa tot el temps i tot el que aquesta gent han viscut i patit.
11 minuts per arribar a les 4, encara un altre tema. Abans d'això m'ha dit que Renfe diu que ja s'ha solucionat la incidència que hi havia a les rodalies al sud, a les línies que va passant entre Sitges i Vilanova. Això ha començat cap a les 2 i s'ha solucionat ara. Per tant, durant 1 hora i 45 minuts no hi ha hagut servei entre aquestes dues estacions. Per tant, ara és possible que en els pròxims minuts els trens encara vagin fora d'hores, però en teoria això s'hauria d'anar normalitzant perquè la incidència que afectava aquesta infraestructura ja ha quedat resolta. Deia que un últim tema, el govern espanyol ha fet un pas més en el seu pla de regeneració democràtica i ha decidit avui canviar la llei per tal que els usuaris rellevants, els que tenen més de 100.000 seguidors a les xarxes socials i els mitjans digitals, hagin de rectificar les notícies falses. El Consell de Ministres ha aprovat avui un avantprojecte de llei que ara s'haurà de tramitar al Congrés dels Diputats per protegir les víctimes de difamacions. Les plataformes hauran d'habilitar un mecanisme visible i senzill per tal que la gent pugui demanar la rectificació. I en el cas dels mitjans ja no caldrà dirigir-se al director com fins ara, que en alguns casos era una missió impossible. També ho ha explicat en roda de premsa el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
Yo creo que los ciudadanos de este país tenemos derecho a defendernos de los buleros profesionales. Y para eso se va a impulsar esta ley orgánica de reguladora del derecho a la rectificación. Creo que la ley es bastante clara en su definición. El derecho a rectificación se puede considerar cuando hay un hecho que es inexacto y cuando causa un perjuicio.
Dret de rectificació. Sobre el paper, poques objeccions. És a dir, si algú publica una notícia falsa, òbviament l'ha de rectificar. Després, si voleu, us faig alguna puntualització. Com ho veieu? A veure, així, sobre la taula.
Sobre si s'ha de rectificar?
No, sobre aquesta exigir això.
Obvi. El tema sempre és, quan posem aquest tipus de mesures a les xarxes, com es vetllarà, no? Com s'analitzarà, com m'obligaran a mi, o a qui sigui, no? a fer una rectificació. Perquè diem, no? Quan parlem de porno, diem de porno infantil, les empreses han de posar tots els topalls necessaris perquè la canalla no es pugui colar, però es colen. I ningú controla les empreses, o no hi ha prou control a les empreses. Aleshores, el ministre Bolaños ens fa una proposta interessant i positiva, no? per fer rectificar, però el problema és com ho vetllarem, això.
Sembla difícil de...
A mi em sembla molt difícil.
No? Sí, o d'aplicar. És cert que l'efecte de les fake news, no, o de la informació esbiaixada en general, sobretot a través de les xarxes socials, està tenint un impacte molt fort sobre el debat públic i sobre la democràcia ja en les seves bases. És a dir, hem vist diferents eleccions als últims temps que s'ha qüestionat si havien tingut algun tipus d'ingerència externa per part de, xarxes organitzades, no, a través de les xarxes socials. Per tant, bona notícia, però a veure fins a quin punt és efectiu.
Claudi?
Jo també crec que està molt bé i està molt ben intencionat, però que no serveix per a gran cosa. No serveix per propagar bulos. Per què 100.000, per exemple? A mi em sembla que alguns diran, bueno, prefereixo tindre pocs followers per poder mentir de gust, no? I després, és que aquest tipus de coses no han funcionat. No ha funcionat això que fa Twitter de dir que això és mentida. S'ha de veure, a més, com es farà posar el dret de rectificació a les xarxes socials. En fi, jo crec que és molt difícil que això acabi funcionant. Quan s'activa un bulo a les xarxes socials, les mentides tenen les potes molt llargues, no les tenen curtes, les tenen molt llargues. Després volia dir que el ministre Bolaños es diu bolero, com a sinònim de mentider, però que no existeix bolero, o no existeix tal com ell ho diu. Bolero és un funcionari, llegeixo aquí a la RAE, comissionat per distribuir les bules de la Santa Creuada. Res a veure amb les mentides. Però, bueno, això és una cosa menor.
A banda d'això, que al final es tracta que, de la mateixa manera que els mitjans de comunicació estan obligats a rectificar una informació falsa que hagin publicat, el que busca el govern és que una persona que fa una publicació a la xarxa social també estigui obligat a rectificar-la si no l'ha fet de manera correcta, cosa que fins ara no passava. Però, per exemple, llegeixo uns tuits que ha fet una periodista, Analia Plaza, que diu que ella que té un blog i que s'ha menjat, diu ella, a uns quants burofacs demanant rectificacions. I ella diu que el que fan moltes empreses, o fins i tot també algunes entitats fins i tot privades, és de tota una informació hi ha una dada que potser no és del tot correcta, demanen el dret de rectificació, però dient que això és tot fals, i posant-te, diguem-ne, que acusant-te de conté informació falsa. En realitat, la que és falsa és molt poca cosa, però ja hi ha l'ombra de dubte, sobretot en la informació. I llavors el que ella diu és, això es va posar de moda en un moment donat, i llavors hi ha una allau de demandes de rectificació. Escolta'm, això que has publicat no està del tot bé, per tant, rectifica. I llavors el que queda, entre cometes, tacat, és tota la informació, quan en realitat el que volen que hagis de rectificar és una cosa molt petita. I que, per tant, costa una mica el fet de diferenciar o com fer que l'únic que has de rectificar és el que, si hi ha alguna cosa que és incerta o que no està ben explicada, que sigui aquella única cosa. Però que, clar, és allò de fer-ho pel boc gros. I aquest sí que és un risc, segons com.
Això és un problema gravíssim, als diaris, no? També en una rectificació, i és que l'has de publicar encara que el 99,9% de la informació sigui molt rellevant i, a més, molt certa. I ho has de posar a primera pàgina i sembla que t'estiguin posant una màcula, no? Sembla que t'estiguin posant la lletra escarlata perquè és mentit, perquè has difundit un bulo, no? I no és així. I no és així, i això, ens hi trobem als diaris això tots els dies. I és pesadíssim, pesadíssim. És un forat, com una catedral de gros.
I llavors, perdó, hi ha una altra qüestió que em sembla que el ministre no ha esmentat en cap moment, que és què passa amb els perfils que no sabem qui són. És a dir, una cosa és un nom i un cognom que ens poden identificar, l'altra són perfils falsos o empreses que generen vots que emeten des de qui sap en quina part del món. Això serà absolutament incontrolable, també.
I les necessitats que el govern es troba amb això, que la voluntat és, òbviament, la de controlar les fake news i que no sigui allò un mercat de calaf, però que és molt difícil després arribar a controlar-ho tot plegat. Veurem com evoluciona. De moment s'ha aprovat aquesta llei. Júlia Miralles, Claudi Pérez, Mònica Sabata, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Bona tarda.
Ho deixem aquí, una mica de publicitat, després el butlletí horari de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb Carlos Baraiber avui al capdavant. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Visita el Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana al cor de la Segarra.
Descobreix més de 30 escenes d'oficis perduts, amb 250 actors en un entorn medieval increïble.
Amb novetat, amb realitat virtual per gaudir del Pessebre sense moure't.
Del 21 de desembre al 12 de gener. Entrades a pessebre.org.
Aquest Nadal torna la màgia del Pessebre Vivent dels oficis perduts a Sant Guim de la Plana.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto, natural de veritat.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molts més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
Un regal tan ple de música que només cap en un lloc.
A l'Auditori et donem moltes idees perquè l'encertis aquest Nadal. Concerts i abonaments per tots els gustos i edats perquè tothom pugui gaudir de la música.
Més informació a auditori.cat.
Aquest Nadal, Apple té les millors sorpreses perquè els teus se sentin encara més estimats. I MediaMarkt té el millor equip i les millors ofertes d'Apple per aconseguir que aquestes festes siguin el millor moment de l'any. Aquest Nadal, regala Apple amb MediaMarkt.
Gràcies per respirar esperança, per donar aire a la investigació, per solidaritzar-vos a ple pulmó per les malalties respiratòries. La Marató de 3CAT. Milions de gràcies.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Som líders en aquesta franja amb 66.000 oients. Només hi faltes tu.
6 segons. L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de playoff.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça a Fenerbahçe.
Catalunya migdia.